Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions, comencem amb esports perquè el primer equip femení de l'Oxigen Patí Club Sant Cugat jugarà la temporada vinent la Europe Cup, la segona competició continental. Serà la primera vegada a la història que el club disputi competició europea oficial, aquesta Europe Cup femenina, per la qual l'hoquei Lliga Espanyola té dues places. Tot i que de vuitenes de la Lliga, després de perdre contra el Voltregà, que va ser setè a l'última jornada, les santcugatenques s'aprofiten de la renúncia de dos equips estrangers per jugar Champions, el que li dona la plaça al Manlleu, que va ser sisè, per disputar la màxima competició continental, i de rebot al Sant Cugat, com dèiem, per disputar aquesta Europe Cup. Es tracta d'una classificació històrica per a l'entitat, tal com explicava l'entrenador de l'equip, Borja Ferrer.
Una fita històrica pel club, la primera vegada que el Sant Cugat jugarà competició europea, i òbviament doncs, per l'equip i per les jugadores és una molt bona notícia, una gran il·lusió, un al·licient més per aquesta temporada que hem de començar i tanmateix un repte. No hem d'oblidar que l'objectiu principal doncs, està a l'hoquei Lliga Iberdrola, però el fet de poder jugar competició europea és molt motivant i òbviament doncs, hem de preparar l'equip per poder estar a tope a totes les competicions.
Segons el calendari previst, les santcugatenques debutaran en aquesta Eurocup femenina el 22 de novembre amb l'anada de la primera eliminatòria. Més coses. Ajuntament de Sant Cugat i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han arribat a un acord aquest dimecres que permetrà arreglar l'ascensor de l'estació de la Floresta. En concret, es tracta de l'ascensor ubicat a l'andana de direcció Barcelona i que des de la seva instal·lació, a finals del 2017, ha tingut ja força avaries. Per tal d'arranjar-lo, s'invertiran 142.000 euros, dels quals Sant Cugat va cobrar durant el ple municipal de juny destinar-hi 54.362,88 euros. La resta ho assumirà Ferrocarrils. Part de les tasques de reparació de l'ascensor són evitar filtracions d'aigua de la pluja i millorar també la ventilació del vestidor de vidre. I també els expliquem que la santcugatenca Maria Teresa Boldú ha mort aquest dimarts 8 de juliol als 89 anys. Nascuda l'any 1936, Boldú sempre va viure a casa, a la casa on havia nascut, a tocar de la plaça Barcelona, coneguda per la granja Boldú, que va regentar durant molts anys i per restaurant Can Mora Boldú. Els inicis professionals de Maria Teresa estaven a les vinyes, com la de molts santcugatencs en aquells moments. De fet, en una entrevista feta l'any 2019 al programa de Ràdio Sant Cugat, Converses Consentides, ella mateixa ho detallava. Com els seus pares eren pagesos, tenien vinyes a Can Revella i portaven el vi al celler cooperatiu. Com dèiem, la vella tindrà lloc aquest dijous, 10 de juliol, entre 9:45 del matí i les 3 de la tarda, i la missa, que serà cantada, serà a les 4 de la tarda al monestir de Sant Cugat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Cinc de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Anem al Servei Català de Trànsit. Lorena Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Doncs comentar algunes principals retencions habituals a aquesta hora, com és a l'AP7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, amb 4 quilòmetres de cua. També unes aturades molt parcials que trobem entre Barcelona i Montcada i Reixac en sentit visitat, que arriben pràcticament als 5 quilòmetres de retenció. També algunes aturades molt intermitents, molt puntuals, a la C32, a l'altura més o menys de Sant Boi de Llobregat en sentit sud, amb 2 quilòmetres de retenció. També algunes aturades a la B30, Barberà del Vallès, en sentit sud també, i a la C33 a Barcelona en sentit Mollet del Vallès. Això és el més destacat i, com és habitual també, retencions molt puntuals a les rondes. A la ronda litoral, a la B10, a l'altura del port de Barcelona, i també a la B20, sobretot a la zona de la Pota Nord. Això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Lorena.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui ens visita Josep Casas, santcugatenc que ha fet de la seva passió la seva professió durant molts anys. Avui al programa volem conèixer més sobre la seva història i ho fem ara que gaudeix d'una merescuda jubilació. Josep, benvingut.
Hola, bon dia.
Quan fa que t'has jubilat?
Bé, doncs vaig jubilar el dia 20 de desembre, el dia de l'any passat. O sigui que aleshores ja porto ja aquests 4 mesos i vaig començar el que és l'any 82 en el meu taller, en el carrer Sant Jordi, però de fet ja havia començat l'any 72.
Clar, és que a veure, és que deia, volem explicar la seva història, sí. I ella començava a explicar-la absolutament tot, és veritat. Bueno. Però m'agradaria saber, Josep, com portes aquests primers dies de jubilació? Com senten?
Bueno, a mi em senten molt bé. Resulta que arriba el divendres, que ja no m'he donat compte, ja són divendres. O sigui que em passa la setmana molt bé. Ara, el dilluns, dimarts, tot això, ja tinc coses que fer, vull dir, em distrec. O sigui, el que és el meu taller era de cotxes, ¿vale? Pues tot el que era assumpte amb els cotxes ho he deixat tot. No és perquè estigui que no és que no m'agradi l'ofici, però ara ja he fet l'edat, tinc 60, ara faré 67 anys i he arribat un moment que dic ja n'hi ha prou. Aleshores ara em busco distraccions, coses que abans no tenia temps. Jo començava al matí d'hora, a les 7 ja em posava a l'ordinador, a buscar materials, baixava, i m'estava fins a les tantes del vespre. Jo no tenia horari de plegar, però fa uns anys, quan la pandèmia, em vaig posar un horari, i a les 7 de la tarda la porta tancada. Aleshores, he fet la feina que m'agrada, ja de petit, petit aviam, més jove. Vaig començar als 14 anys i aleshores he fet de mecànic, vaig començar així. Recordo la primera feina que va ser canviar una bomba d'embrague d'un 5000, perquè és que a més m'ho van dir: Josep, el que estàs fent te'n recordaràs tota la vida. I mira, les casualitats de la vida és que me'n recordo.
I on vas començar?
Mira, jo vaig començar aquí a Sant Cugat, al carrer Aymeric, on estava el Josep Bages. Vaig entrar allà, ell em va ensenyar, allà vaig estar-hi uns anys, jo vaig donar tot de mi el que vaig poder. Va ser una època molt maca i vaig aprendre molt. Llavors, aleshores, jo li vaig dir el dia de demà em muntaré un taller, ell ho sabia. I, bueno, doncs ha pogut ser així. L'any 82 em vaig obrir en el carrer Sant Jordi, un carrer normal i tranquil, i allà vaig muntar el taller. Aleshores, fins ara. Ara he agafat un moment, ja he dit que ja n'hi havia prou, estava cansat, i el que deia, jo abans no tenia hora de plegar, però ara ja esperava que arribessin les 7 de la tarda per plegar. Llavors, jo tinc hobbies, em distrega moltes coses, ja fa un any que em preparo.
Et prepares per la jubilació?
Sí, fa un any que em vaig mentalitzar, vaig dir, al desembre tancaré. I ningú s'ho creia. No pot ser, tens el taller ple de cotxes, no pot ser que tu et jubilis, perquè tu cada vegada tens més feina, però jo estava cansat. Aleshores, va ser així.
I et vas començar a mentalitzar,
sí,
diríem. Sí. Ara, tu vas començar, deies, abans als 14 anys. A qualsevol que li diguis, a un jove que li diguis, jo quan tenia 14 anys ja estava treballant. Això avui és impossible, han canviat els temps una barbaritat. Com és que tu vas començar dedicant-te a la mecànica i vas poder començar en aquest taller?
Bé, meu pare, jo soc de Calcis Taller, el meu pare feia coses de mimbre, cistell, paneres, feien taules, cadires, i aleshores jo veia que allò era una cosa artesanal, molt maca de fer, jo veia que ells disfrutaven fent-ho, però jo veia que allò no tenia futur, jo veia que allò no d'això. I aleshores, a mi m'agradaven els cotxes i va sortir l'ocasió d'anar al taller del Josep Bages. I sí, allà vaig estar molt bé, em van tractar molt bé, vull dir, vaig mirar d'aprendre tot el que vaig poder i donar tot el que podia.
Estaves d'aprenent?
Jo allà estava d'aprenent. És que abans, anaves en els llocs a treballar i a treballant aprenies. Això ha canviat. Ara ha canviat, és diferent. Ara, en 14 anys, no pots anar a treballar en un lloc, primer per l'edat, i segona, que ara les coses són diferents, no hi ha temps d'ensenyar, les maquinàries, els cotxes cada vegada són més ràpids, són més complicats, i llavors la persona té que estar més ben preparada, i tecnològicament, vull dir. Però el que passa que, esclar, jo veig que les persones que van a un taller, en el cas meu, els hi falta encara. O sigui, els hi faltaria potser la pràctica que he tingut jo, no? Del dia a dia, però amb més quantitat. No, o sigui, poden ser tècnicament molt bons, perquè jo ho he vist, però a vegades falta la pràctica del dia a dia amb el taller que poden anar, o el taller, o el lloc de treball, o com un fuster, i, bueno, com tot això.
Recordes el teu primer sou?
Pues no ho recordo. Perquè això eren pessetes.
Eren pessetes, clar.
Però no ho recordo. Doncs aquesta cosa no. No, per mi no era important. En aquells moments el meu sou no era important. Jo vaig entrar allà i per mi era poder aprendre, i després d'aprendre, a més em pagaven i feia el que m'agradava. Aleshores estava content. Arribava a casa i estava content. Vull dir que... no sé, ara sí, ara el sou sí, perquè tens uns gastos, tens moltes coses, tens projectes per fer, com vull dir jo ara mateix, no sé, he plegat, tancat el negoci, i jo tinc projectes per fer coses, vull dir que no és allò que diguis he plegat i ja està, però encara tinc il·lusió per fer moltes coses, o sigui, coses que a mi em venen de gust, i les persones que estan al meu contorn, doncs ens ho passem molt bé.
Has parlat de la primera reparació que vas haver de fer. En tots aquests anys, clar, segur que tens experiències de tot tipus, però has tingut algun cas especial que encara recordes per com va anar, per com va acabar, per la persona a qui li feies?
Bueno, és que ara en aquests moments, així recordar-ho de com...
No, és difícil. No,
és molt complicat, sí. O sigui, feines n'hem fet moltes. Jo, ja dic, vaig obrir l'any 82. Aleshores, l'any 90, vam agafar l'afició de les carreres. Vam estar-hi 2 anys voltant pels circuits de tota Espanya. Vam fer el campionat d'Espanya.
Però carreres de cotxes o motos?
No, nosaltres era de cotxes, sí.
Cotxes?
Sí. O sigui, nosaltres vam fer el campionat d'Espanya de clàssics deportius amb un BMW, unes carreres molt maques, divertides, eren amb un reglament de l'any 71, els cotxes corrien molt, l'any 91 no vam guanyar res, però el 92 ho vam guanyar tot, i vam guanyar el campionat de Catalunya i vam quedar segons d'Espanya. Bueno, però això era una cosa que tu tota la setmana estaves arreglant cotxes, arribava el fi de setmana i era com un hobby. T'anaves en un circuit i miraves el resultat del teu treball que donava en un circuit. Competies amb gent, el nostre era més complicat perquè les carreres guanyes normalment el que té el talonari més llarg. Nosaltres era curt i vam tardar un any en poder treure resultats.
Quan però... parles de nosaltres, a qui et refereix? O sigui, el taller tenia un equip propi per competir?
Bueno, érem amics. Tu érem amics, hi havia... els amics que estaven pel meu costat, vull dir, tenia el meu mecànic, que era el Toni, llavors tenia el Ramon, el Perelló, el Martí, que era el pilot, i n'hi havia diversos més. Llavors vam fer un equip i anàvem als circuits.
Durant quants anys vau estar fent... Bueno, competint?
Això vam fer fins a l'any 92. Després, de l'any 95, va vindre un bon senyor, el senyor Ramon Matas, i la seva il·lusió és tindre un cotxe de carreres, i em va dir, Josep, vull que me'l facis, que corri. El cotxe ja venia preparat, ja estava quasi fet, el vam tindre que desmuntar, el vam fer al seu gust, era un BMW 2002, era un clàssic, i aquell cotxe pues, el vam acabar, em sembla que era a cap de 4 anys, però anàvem als circuits, ens ho passàvem bé, disfrutàvem, i llavors el 2000 també el BMW també ho vam fer tornar a córrer, vull, per això ho fèiem el fi de setmana, de dilluns a divendres era taller i treballar. I quan plegàvem a les 7 ens posàvem amb els cotxes de carreres. I això va ser. Després, vull dir, el de més és el dia a dia i...
I això es va acabar quan?
Això l'any 2000 es va acabar. Després, a cap d'un temps, ja... El 2002, em sembla que era, que vam acabar-ho. Després ja vaig agafar de cara a dir les meves aficions. Amb més aficions, el 2005, la meva filla em va dir, papa, podríem fer un passeig com el que feia l'avi. I llavors, allà a casa de les Petxines, on vivia la meva mare, i vam fer un pessebre. Un pessebre que, bueno, ara estem a l'any 25, bueno, encara no l'hem fet. Sí, l'hem fet, sí, el gener, no? Era d'aquest any, clar.
Sí.
Reis, sí, sí. I ja vam fer-ho, vull dir que... I seguir d'aquesta tradició, això és unes altres coses que em distrec. O sigui, després m'agrada el maquetisme, també estic fent una maqueta de tren, a ratos, vull dir que dilluns i dimarts ja ho tinc ocupat. Després els nets, que també tinc nets, i no sé, estic jubilat, estic molt bé, em cuido, i bueno...
Ets un jubilat ocupat, no?
Un jubilat ocupat.
I escolta'm una cosa, el taller, m'imagino que també el tanques perquè no hi ha successor, no hi ha relleu perquè algú pugui continuar la teva feina.
Sí, no, el taller el tanco, primer que no tinc successor, la meva filla, la Xènia, fa educació infantil, el Josep, el meu fill, fa d'informàtica, i aleshores, vull dir, ells ja tenen la vida ja encarrilada, estan fent el que a ells els agrada. O sigui, no els he inculcat, volen tenir que ser mecànics i això.
I entre altres aficions, també hem de dir que tu col·labores en l'organització de la Cavalcada de Reis.
Sí.
Amb els amics dels veterans i la regalèssia, no?
Sí. Aviam, els veterans, o sigui, el meu pare era dels veterans. Aleshores, els veterans es van juntar amb la penya regalèssia i aleshores van anar fent grans, van anar faltant i llavors ens ho vam agafar els fills. I com que de fills no en faltaven més, vam agafar amics. I ara som els amics dels veterans i la penya regalèssia. Aleshores, som 30 persones... Ajuda, ara, en aquests moments, organitzarem el que és el concurs de paella de rossos, que serà el 29 de juliol.
Sí, de juny.
Perdó,
de
perdó,
juny.
De juny.
Sí, sí, sí.
Veus com em passa ràpid el temps?
I tu el fas córrer més. Sí, sí, el 29 de juny per Sant Pere.
El 29 de juny per Sant Pere, i aleshores, bueno, ja estem preparant, fent coses, jo col·laboro amb ells, o sigui, estem molt bé, molt benvinguts, i el que és també que a vegades de Reis col·laborem. Sí. I això són coses, veus, que a mi també em distreuen. Ja estic més ocupat.
També t'ocupen temps, sí,
sí.
Efectivament.
Sí.
I després d'aquests mesos de jubilació, encara trobes a faltar alguna cosa de les que feies a la teva feina?
No. O sigui, no, perquè si penses molt enrere, sí, jo estic desmuntant el taller, no? I hi ha moments que m'agafa la nostàlgia i agafo i ho deixo allà en un racó i un altre dia ho faré. Vull dir que penses en coses, vull dir, perquè són molts anys, estic en compte que he estat des del 82, uns 42 anys, crec que són, que he estat allà al taller. Vull dir, i és cada dia, el taller ho tenia sota la casa. O sigui, jo em llevava al matí... i ja no sortia al carrer, obria la porta. Llavors, en surt molts anys. Ara sortir cada dia, anar por ahí, no tenir que estar baix al taller, és una diferència molt gran. Hem dalt una millora. Una millora, una tranquil·litat. Jo sempre m'ha agradat ser responsable, i dins de la meva responsabilitat pues, m'exigia jo molt, i últimament exigint-me tant ja em cansava. I llavors, de les coses que m'agrada fer, no les podia fer. I ara veig que és el moment de dir, tanco la porta i any a prou. Vull dir que...
Josep, ha estat un plaer repassar la teva història, la teva trajectòria de feina, una passió que has convertit en la teva professió i que molts han pogut gaudir visitant el teu taller. Que vagi molt bé aquesta jubilació.
Val, bueno, us dono les gràcies pel rato que m'heu dedicat. O sigui, la trucada que em veu fer m'ho vaig pensar molt, perquè penses, no saps com explicar-te, però bueno, ha sigut la meva explicació i us dono les gràcies una altra vegada.
Gràcies a tu.
Que heu escoltat, pues, que us hagi semblat bé i que us ho passeu molt bé i que no us preocupeu, que la jubilació arriba.
Gràcies. Que vagi molt bé. Bon dia.
Bon dia a tots.
cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
El modernisme és una de les perles del patrimoni d'arreu de Catalunya. I avui anem a Sabadell per descobrir l'edifici modernista del carrer Gràcia, que actualment és la seu de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, un equipament que ara ha començat el seu procés de remodelació. Ens ho explica la Mireia Sanz des de Ràdio Sabadell. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. La rehabilitació suposarà una inversió de pràcticament 2 milions d'euros i permetrà millorar l'accessibilitat i l'eficiència energètica de l'immoble. De tot plegat, en parlem amb el Josep Maria Manyosa, que és el president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda i gràcies a vosaltres.
Comencem, si et sembla, una mica pel principi. Expliquem una mica als oients exactament com és aquest edifici modernista, aquesta joia modernista que tenim aquí al carrer Gràcia de Sabadell.
Bé, home, és un dels edificis més emblemàtics de la ciutat, per no dir el més emblemàtic, és patrimoni cultural, és un bé d'interès local, està catalogat, vull dir, és un edifici que es va començar a construir el 1906, sota la direcció de l'arquitecte Jeroni Martorell, que era, doncs, en l'època esplendorosa del modernisme de Barcelona, envoltat de tots els seus col·legues, com podien ser en Domènec i Montaner, com podien ser en Puig i Cadafalch, en August Font, vull dir, tota una sèrie de... I es va fer un concurs en aquella època per poder fer l'edifici de la Caixa d'Estalvis, va quedar desert i llavors li van encarregar directament amb aquest senyor, això és el que explica la història, no m'ho invento, i li van encarregar amb aquest senyor perquè volien que fos un edifici molt singular. I realment té molts detalls i moltes petites sutileses coses molt emblemàtiques de l'època modernista, com capitells, com forja, com vitralls, tot el que en aquella corrent venia en aquell moment, una corrent, doncs, així, aquesta, molt modernista.
Clar, i aquestes joies les hem de cuidar, no?
Aquestes joies les hem de cuidar i les hem cuidat sempre. La Caixa d'Estalvis sempre ha tingut cura. Malgrat, és una joia que ha sofert, doncs, la seva inicial, però després a l'any 1967 en Gabriel Barcons, que va ser arquitecte municipal, doncs hi va fer una profunda transformació perquè hi havia una façana posterior, és la que després posa una façana posterior modernista que la treu, la canvia perquè era molt degradada, això és el que expliquen els llibres, llavors hi fa aquesta façana que té, ara també té molt de valor perquè, doncs, és d'una corrent racionalista que va ser a l'any 1967 i, doncs, també té la seva importància i també té el seu valor arquitectònic. I llavors també el 1990 un altre arquitecte, en Jordi Bonet i Armengoli, va fer una altra transformació, com és una escala que hi ha a l'entrada a mà esquerra, que és la que serà el motiu, és una mica molt el motiu ara, doncs, d'aquesta transformació.
Em deia aquesta part de cuidar-lo, perquè clar, entenc que aquests edificis tenen aquesta singularitat, que a l'hora de fer-hi qualsevol obra no és com a casa nostra, quan ens posem a fer la cuina, no? Entenc que fer qualsevol cosa és complexa, no? I s'ha de mirar molt bé, no?, abans de posar-nos a fer qualsevol cosa.
És complexa, s'ha hagut de fer un estudi patrimonial que l'ha fet molt bé un arquitecte d'aquí Sabadell, doncs, que especialista, que és la Núria Mercet Boada, que recentment ha fet l'obra dels Padres. Amb el projecte bàsic hem anat dues vegades a la taula de patrimoni, que allò és com passar un examen bastant seriós, explicant els materials, explicant els usos, explicant quina és la nova funcionalitat, i els hi va semblar bé, I bàsicament no fem cap cosa estructural, no, perquè no ens la deixem fer, sinó fem més coses d'ús i de circulacions i de deixar espais lliures i aïllar-lo de la resta.
Uh-huh. I què hi fem, principalment, en aquesta obra?
Mira, o sigui, la idea era que per supervivència econòmica de la Fundació aquest edifici s'havia de llogar. Aquest edifici té uns 4.400 metres quadrats i entre ells té la joia de la corona, que és el Saló Modernista. Uh-huh. Llavors, una mica ens semblava que podíem llogar l'edifici, però que el Saló Modernista, això el patronat ho va veure clar, doncs l'havíem de preservar. I l'hem preservat per continuar fent actes per la ciutat, doncs una mica perquè és una demanda bastant d'això, i hem arribat a fer-hi celebracions de casament, vull dir que una mica estem oberts a tot. Llavors, a l'edifici, tal com està concebut, doncs ara està tot comunicat per dintre. Llavors, ara el que hi fem és, d'entrada pel carrer de Gràcia, hi posarem una rampa, perquè això també era una demanda, una rampa per salvar els tres esgarons que hi ha, i entrant a mà esquerra hi ha una escala, que va ser una de les modificacions que he parlat de l'any 1990, que puja directament al Saló Modernista. Llavors, aquesta escala és la que ara tindrà una funcionalitat que doncs, fins ara havia estat com molt relegada, no es feia servir, i en aquest espai s'hi posarà un ascensor per poder pujar al Saló Modernista des de la façana. Així, doncs, l'entrada i tot, el que era el pati d'operacions d'abans de la Caixa d'Estalvi, on hi anàvem amb les llibretes a posar diners, doncs tot això quedarà. Llavors, arribat al Saló Modernista, es podrà circular pel Saló Modernista, i una altra cosa que es preserva és la part de darrere, si tu recordes el pati Turull, que és aquell que hi ha la vidriera dalt i la columna, doncs es podrà baixar per l'escala. Aquest serà un espai comú d'evacuació i es podrà sortir pels jardinets. Uh-huh. O sigui, una mica. I llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, evidentment, es fa tot de nou, tot de nou, sobretot el que és temes d'actualització d'instal·lacions elèctriques, de climatització, que són unes instal·lacions molt costoses i molt complexes perquè estan en el terrat. Es fan tot el que són serveis, lavabos i tot es fa nou. Es posen també energia solar, o sigui, plaques solars per poder tenir una qualificació més alta, i, bueno, i es fan tot el vitrall del pati Turull, per exemple, hi ha una claraboia sobre que amb tempestes i dones molt antiga i s'ha malmès, es posa tota nova i s'aprofitarà per netejar de pols tota la vidriera per la part de darrere i restaurar-la doncs, amb els petits vidres que hagin quedat doncs, malmesos. Mm-hmm. I això bàsicament és una mica evidentment doncs, tota la instal·lació elèctrica, la il·luminació LED, algunes coses estètiques que ens ha demanat doncs, la taula de patrimoni, com la façana, hi ha parts ennegrides, algunes reixes que hi ha en el Saló Modernista de sortida de l'aire condicionat, doncs, bueno, una mica arreglar-les, també uns frontals que hi ha també la part de... Bueno, una mica petites, però de cosa complexa, de tirar parets a terra i de...
D'estructura, que em deies, res, no?
D'estructura no es fa res.
Uh-huh. Hem d'entendre, per tant, que en certa manera es desvincula el Saló Modernista del que és l'edifici perquè pugui tenir un ús més de ciutat, i l'altre edifici, doncs, l'ús que en un futur ja en parlarem una mica al final, a veure què em pots explicar, d'aquest lloguer, però diguéssim, desvincular una mica les dues parts per mantenir aquest ús de ciutat del Saló Modernista?
És així, és tal així, com tu has explicat, és correcte, i és que ens semblava que no li podíem fer aquesta cosa a la ciutat, és de donar lloguer doncs, una cosa tan emblemàtica.
Uh-huh. Un espai, no?, que deu tenir molts usos. No sé si teniu xifres de quantes coses s'hi fan.
Bueno, mira, se n'hi havien fet poques, però ara està tenint bastanta sortida.
Darrerament està passant bastantes coses, no?
Bueno, des de cada any que hi fem el Premi Sant Joan, però llavors hi fem actes de graduació, ja dic, fem casaments, hi fem conferències i fem trobades de gent d'aniversaris emblemàtica. Recentment, per exemple, es va fer l'aniversari dels 75 anys de Aigües de Sabadell. Vull dir, està en disposició i hi ha un calendari, i ara doncs una mica l'hem hagut d'interrompre per entrar en obra, que tenim previst en principi aquesta primera fase acabar-les a la primavera de l'any vinent.
Mm-hmm. Llavors es podrà tornar a fer tots aquests usos, no? Exacte. Per tant, diguéssim, a nivell mental, el Premi Sant Joan del juny que ve hauria de poder ser allà sense més incidència.
Haurà de ser.
Haurem de fer com sigui, no?
Exacte. Això saps que les obres és com tot, és com una obra de teatre. Si no poses una data d'acabar, no s'acaben mai els assajos.
Una mica això, no?
Una mica això.
Clar, entenc que aquí un dels punts més importants era la protecció del patrimoni, no? Era garantir que tota la part patrimonial de l'edifici no es perdés en cap cas, i entenc aquí és on entra la taula de patrimoni municipal, oi?
Exacte, sí. És una taula, un estament que està estan representades moltes entitats i moltes institucions, i és on tu presentes el projecte bàsic i llavors una mica allà el vas a defensar i ells et fan preguntes i una mica això hi hem hagut d'anar dues vegades.
Clar, a nivell de patrimoni estem parlant molt de l'edifici modernista, però és cert que la Fundació, no?, també té els jardinets al darrere, que per la ciutat també són un patrimoni, no?, i per totes les criatures que a les tardes passen allà corrent en aquelles zones també ho són. Aquí també deu haver-hi un exercici important de conservació, no?, en els jardinets.
Bueno, aquí hi ha una cosa que a nivell de ciutat no s'entén massa. Els jardinets és un espai públic d'ús privat. Perdó, un espai privat...
d'ús públic.
Perdó, això...
Sí, al revés. És
un espai privat d'ús públic. Llavors és un verb públic i llavors tot el que és el manteniment corre a càrrec de la Fundació. Hi ha un jardiner cada dia. No trobaràs cap plaça de Sabadell que cada dia hi ha un jardiner 7 hores. A part dels manteniments del rec, a part de la il·luminació i a part d'això. També és un espai que posem a disposició de la ciutadania per fer-hi actes, com molts actes que es fan en els altres auditoris es poden acabar allà amb una festa, amb una celebració a peu dret. I llavors també hi ha l'amfiteatre, que ara estem celebrant el Fresh Festival, que és el festival aquest, doncs una mica d'estiu, que aquest any ja és la 7a edició, vull dir que una mica... és també un altre de les joies que té la Fundació dintre de... I l'altra joia és l'escola industrial o l'edifici de la Torre, que també és propietat de la Fundació.
Que també a nivell de manteniment patrimonial també té les seves...
Aquestes són diverses coses de servei que fa la Fundació Antiga Caixa Sabadell a la ciutat. Mantenir tot això, mantenir tot aquest patrimoni cultural, a part de mantenir el bosc de Can Déu.
També un altre.
És un altre manteniment, doncs, que fem nosaltres en contra dels nostres pressupostos, sense pràcticament ajuda de ningú, amb alguna petita subvenció de tant en quant, però res, poca cosa.
I parlant de pressupostos, hem d'explicar-ho, no? La Fundació s'ha presentat a la licitació de la Generalitat per optar a... aquest espai modernista, doncs, pugui tenir algun edifici municipal. Recordo fa anys quan se'n parlava, quan començàvem a parlar de la possibilitat de llogar aquest espai, després, doncs, que el BBVA marxés, una de les coses que ens explicava és que segurament qui podia anar acabaria sent una institució, no?, per les característiques que tenia aquest espai. I entenc que per això us heu presentat aquesta licitació.
Sí, perquè és una licitació que ha sortit aquí a Sabadell, amb una sèrie de característiques, hem vist que, doncs, tota la part tècnica encaixava, llavors ens hem presentat, i en aquests moments aquesta licitació està encara en fase de l'expedient, és a dir, encara no s'han obert tots els sobres de la licitació i no podem dir gran cosa més, vull dir, perquè encara han demanat documentació tècnica i vull dir, una mica estem amb això. Suposo que després de l'estiu sabrem alguna cosa.
Quina importància té el fet d'aconseguir llogar l'espai? És a dir, fins a quin punt la supervivència de la Fundació pot estar vinculada?
Mira, és molt important perquè obtindrem ingressos. Malgrat hem de fer una inversió i l'hem d'amortitzar, però també tindrem ingressos perquè, doncs, la Fundació, al final, tots els ingressos que estem obtenint, l'estem dedicant a fer altres actuacions, és a dir, a conservar el patrimoni amb tot el programa pedagògic que fem tant a Can Déu com a l'espai de cultura de l'escola industrial. Vull dir que en realitat, si volem tenir més ingressos, és per fer més activitats, i aquest és una mica el destí d'una fundació com la nostra, una fundació civil, una fundació cívica, que el que fa que és que amb els seus ingressos els inverteix amb la ciutat, amb la ciutadania i amb programes pedagògics.
I per tant, pel que llegia una mica del que explicàveu a la roda de premsa aquests dies, no? La supervivència econòmica comença a estar una mica en números vermells.
Sí, ara fa un parell d'anys que, malgrat hem fet molts ajustos, hem baixat bastant, però ara era vital trobar una sortida d'aquest espai i obtenir ingressos. Jo penso que si no surt la Generalitat, doncs cercarem altres coses, vull dir, buscarem altres llogaters.
També et volia preguntar, perquè ara estem parlant d'aquest projecte concret, no?, d'aquest projecte d'aquesta rehabilitació de l'edifici modernista. Clar, no sé si un cop la Fundació pugui recuperar-se una mica econòmicament, hi ha altres espais que penseu que també necessitarien un rentat de cara similar al que estem posant amunt la taula?
Home, evidentment, tot el patrimoni, però això, el manteniment, el venim fent,
una inversió així més a gran escala.
No, a gran escala, no. Com a molt, si mai fem alguna cosa, potser en els jardinets, hi ha qui diu que els jardinets, perquè molts espectacles al Fresh Festival s'esgoten les entrades seguida, que hauríem d'ampliar l'aforament, però bueno, això és una altra cosa. I el que sí estem fent amb tot, és manteniment ara, per exemple, dels espais dels auditoris de l'Escola Industrial. L'auditori gran s'ha renovat, tota il·luminació, s'ha actualitzat totes les taules de sols, projectors, tot això anem fent manteniments més petits. S'ha posat una rampa també com a barreres arquitectòniques per poder accedir al davant. Vull dir que es van fent petits treballs de manteniment cada any.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos vingut a explicar avui el Josep Maria Mañosa tot plegat, el president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Gràcies, Josep Maria, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, sóc la Mireia de Ràdio Sabadell i avui la recomanació que us portem des de l'emissora municipal és una cançó d'aquelles que a mi personalment em fa pensar que arriba l'estiu i en el millor de l'estiu, en allò de gaudir d'estar sense fer res, del temps tranquil, i per això us deixem amb aquest Agost dels Pets.
Descamisat, si és que et fa tard, diu adéu a la colla, l'hem vacunat contra l'asfalt en un poblet de costa, on d'amagat l'espera darrere de l'església, mig tremolós aquell petó que tindrà gust a sal de mar i a nit plena d'estrelles. Un cap suat s'ha llevat a fer la nit estrellada, la dona va passant rasclets i pales, i mirant com la nena rebussada d'arena dorm al sofà, pensa que mai tindrà millor moment per anar.
Connectats amb Carme Reverte.
Avui ens visita un escriptor misteriós. Parlem de Luis Rodríguez, conegut com Nolan Tempest, autor català que ha irromput amb força al panorama literari, amb dues obres potents, El cor de Nemesis i Vanguard, que ens endinsa en un univers de misteri, ciència-ficció i drama amb tocs sobrenaturals i molta càrrega emocional. Històries que ens fan viatjar i reflexionar. Marxem fins a Badalona per parlar amb Nolan Tempest i també la nostra companya, l'Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Nolan Tempest. Què tal, Nolan? Com estàs?
Hola, bona tarda.
Per començar, els teus llibres combinen misteri, drama i sobrenatural. Quina d'aquestes tres branques va néixer primer dins teu com a escriptor?
El misteri, segurament, perquè sóc un gran aficionat a tot el que és Agatha Christie, Arthur Conan Doyle... i bueno, tots els autors més convencionals, si vols, de tot l'aspecte de detectiu, i aleshores aquesta part és l'arrel.
Parlem de Felix Whitlock. Què t'atrau de l'època victoriana per situar-t'hi en aquesta època?
Bueno, és un punt interessant a nivell d'història, perquè està prou avançat tecnològicament com per tenir opcions interessants. Està, el fet que estigui a Anglaterra és, doncs, bueno, una figura molt potent com va ser la reina Victòria, però encara no és prou modern com per perdre aquesta certa màgia, aquest cert misticisme que pot conservar una ciutat com Londres a finals del segle XIX.
Fèlix, diguéssim que és un detectiu brillant però turmentat. Et vas inspirar en algun personatge literari clàssic o és completament original?
És original. És un detectiu que és molt intel·ligent, que fa associacions que la gent normalment no fa, però també té un punt canalla, per així dir-ho, i s'ho faci com s'ho faci, sempre s'acaba trobant en situacions, doncs, o paranormals o de difícil explicació, que al final també és una entrada per poder explorar, doncs, certs racons de la part de l'ésser humà. Doncs això, una altra capa sobre la qual treballar.
Clar. El títol del llibre és El cor de Nèmesis. Què representa aquesta Nèmesis i qui simbolitza això del seu cor?
El cor de Nèmesis és una joia i, bàsicament, dins dels tres relats que formen l'arc argumental, hi ha una sèrie de personatges principals que són els que mouen el que és la trama cap endavant, però al centre de tot sempre està aquesta joia, el cor de Nèmesis, i com diferents faccions dins de la ciutat de Londres, diferents interessos, doncs volen fer-se amb el seu poder.
I què et costa més d'escriure, les escenes d'acció, les converses o els moments introspectius?
Jo diria que em costa més les escenes d'acció, perquè jo soc un tipus d'autor... Segur que n'has sentit a parlar del que diuen mapa versus brújula. I jo sóc molt mapa. Jo m'agrada tenir les coses molt ben dibuixades, ni que sigui amb quatre pinzellades, però tenir-ho tot molt ben parametritzat i aleshores començar a unir les diferents parts. Aleshores, tot el que és l'impuls d'autoreflexió i de una mica d'on venim i on anem i d'on surten aquestes foscors, no? Doncs és la part que més natural em surt.
Ara canviem una mica de registre i ens centrem en Vanguard. És ciència-ficció pura, és a dir, canviem totalment de registre, però molt humana. Quina va ser la llavor d'aquesta història?
La llavor d'aquesta història, bueno, principalment, el que tenim tots, entenem tots com a ciència-ficció, tens, per una banda, simplificant-ho molt, tens Star Wars, on tens a l'heroi i tot el viatge tràgic i que aconsegueix, doncs, lo típic, no? Rescatar la damisela i aquest tipus de coses. O després tens més aviat la línia tipus Star Trek, si vols, que és més d'investigació, descobriment, etc. A mi sóc un gran lector de literatura clàssica, per si dir-ho, Philip K. Dick, Asimov... Tota aquesta gent, per mi, són, bueno, són mestres perquè realment amb molt poques paraules són capaços de descriure universos molt complexes, i també estan una mica alineat amb el que jo faig, perquè tot el que jo escric és relat curt. Uh-huh, aleshores, sí. Bueno, no és tan senzill intentar encabir tanta informació en formats que intentes que siguin això, doncs, respectant aquest esperit de que sigui un relat curt.
Uh-huh. Dius que en el futur que imagines el record pot ser una arma. Ens pots explicar una mica més aquesta idea?
Bueno, sí, sí, i tant. Hi ha una frase que molt coneguda que diu que qui no aprèn de la història està condemnat a repetir-la, i per molt lluny que anem en el temps, sigui a la meva obra o sigui a moltíssimes altres obres, veiem que la natura humana és la que és, i no aconseguim desfer-nos de segons quins vicis, no? També és cert que no aconsegueixen arrencar-nos mai del tot certes virtuts, per la qual al final és una mica d'equilibri.
Sí. A Vanguard els tripulants arrosseguen ferides internes. És una metàfora de l'ésser humà?
Vanguard és un cas una mica especial perquè té, sembla que són 18 personatges com a tripulació, i és un ecosistema tancat. O sigui, no entren personatges nous, no surten personatges, de moment, que se sàpiga, potser en poders llibres sí, però... I cada personatge és, a part de la funció que representa, sigui doncs, la part mèdica, doncs, o la part informàtica, la part més de pilotatge, són expressions extremes, per així dir-ho, de diferents personalitats que puguem tenir. Aleshores, això és el que intenta representar Vanguard, que és, al final és un conjunt, és un organisme viu format per diferents elements.
Com treballes l'equilibri entre l'entreteniment i la reflexió profunda?
Com et comentava abans, treballo molt els personatges, ni que siguin dos paràgrafs cadascun, a la descripció física, a la descripció de l'hora de com es comporten, inclús doncs, si tenen alguna mena de conflicte amb un altre personatge. I procuro fer ni que sigui un esborrany, una imatge, no?, per poder-ho associar. Aleshores, de seguida intento anar a buscar aquestes... En el cas de Vanguard, a més, és encara més que això, era tot el tema de reflexió ètica, moral, la presa de decisions. Hi ha el capità, en West, que bàsicament és el soldat que diu que, bueno, doncs s'han de seguir ordres i de vegades s'han de prendre decisions que no agraden pel bé comú. Després hi ha gent que és més la consciència, per si dir-ho. Aleshores, bueno, ja et dic, el tema acció és relativament senzill que després surti per si mateix. Procuro centrar-me més en aquesta part de diàleg intern o de reflexió. I ja per acabar, normalment, del que tinc la sort de que molts lectors i lectores em donen molt de feedback. I no són conscients de l'important que arriba a ser.
Sí.
I sempre, entre cometes, m'acusen del mateix, no? Que és, ostres, es nota molt que hi ha molt de món darrere, de que has creat molta profunditat de món, però no sempre surt tot a lluir, no? I dius, perquè vas a explicar la història, perquè ens entenguem. I aleshores... Aquest és el punt més complicat de trobar d'equilibri.
I amb quin diries que dels dos llibres t'has sentit més vulnerable escrivint?
Clar, en el cas de Fèlix té un desenvolupament a nivell d'arc que és que va entrar en una espiral autodestructiva, per així dir-ho, cada cop més fosca, cada cop amb situacions més extremes. El llibre que acabo de publicar, el segon llibre, que està centrat en mites i llegendes del món anglosaxó, allà es veu molt... Hi ha tres relats molt marcats i aleshores s'analitza molt un punt de vista, no? I com cada cas va arrencant una mica d'humanitat, el Fèlix. A Vanguard el tema és també molt centrat al tema de la humanitat. Un dels personatges més potents és de fet és una intel·ligència artificial. Imaginem-nos el HAL d'Odissea, sí. 2001 en espacio. I aleshores... no és fred, és molt curiosa la interacció i el mateix fet, la interpretació que fan diferents personatges i la diferent aproximació. Això és el que... Aquest és l'avantatge d'optar per una versió més coral d'obra.
I com han estat rebudes per part dels lectors? Has tingut alguna reacció que t'hagi sorprès?
Bueno, jo crec que qualsevol autor del nostre nivell, quan rep un mínim d'atenció o de feedback, o gent que en una fira et ve a buscar, que dius tu, però si jo no soc, si jo no soc ningú.
Bueno, si et venen a buscar és perquè no. Algú has fet, no?
No, i aquestes coses fan, jo crec que ens fa més il·lusió a nosaltres que els lectors i lectores. Sobretot això, a mi em fa molta gràcia perquè quasi tots els lectors comencen és que d'això, i em comencen a desfer tot el llibre i generalment acaben de dir, però en vull més i a veure quan treus el següent, no? Que dius, bueno, doncs ja està bé.
Clar.
De fet, entre el llibre 1 de Fèlix i el llibre 2, l'extensió és pràcticament el doble, perquè demanaven això, més extensió i més profunditat en algunes coses.
Clar. I tens pensat continuar aquestes sagues?
Sí. Tant la de Fèlix com la de Vanguard. Fèlix ara té el llibre 1 i 2. En breu es publicarà el 0, que es podrà descarregar de forma gratuïta. Vanguard també es publicarà el 0, que també es podrà descarregar de forma gratuïta. I el 2 ja està embastit. I després hi ha una tercera saga, que bueno, ja veurem quan la podem abordar, perquè realment això es comença a multiplicar i és exponencial, que també, doncs, ja tinc, de fet ja estan el llibre 0, 1 i 2 gairebé enllestits, o sigui, ja estan en fase de lector
de llançament, no?
No, de lector beta i revisions, no. Què seria dels escriptors sense lectors beta? Mare meva.
I quins autors diries que t'han influït més a l'hora d'escriure, autors o autores?
No m'hi puc pas comparar, perquè realment et diré gent que són monstres de la literatura, però com et deia abans, l'Agatha Christie, o l'Arthur Conan Doyle, o l'Asimov, o el Philip K. Dick, aquest tipus de gent que són realment... De fet, hi ha un... Jo sempre poso un exemple d'un relat que es diu Compre Júpiter, d'un llibret molt, molt curtet, una mica del meu estil, de l'Asimov, i no sé quantes pàgines té aquest relat, no sé si en té 8, i desenvolupa tota una trama
en 8 pàgines,
que a veure, és molt reduïda i molt d'una dimensió, perquè ens entenguem, però realment no t'ho esperes i és una mica surrealista, no t'ho esperes gens.
Imagino.
Sí.
I ja per acabar, et vull fer una pregunta. Si només poguessis deixar una frase als teus lectors, és a dir, una idea que et resumís com a autor, quina seria?
Bé, jo crec que la frase que millor em defineix com a autor és l'empenta per explorar tot el que són misteris i emocions fosques. I posar un mirall davant i que ens hi mirem tots i a veure com responem i com ens reconeixem. Això seria probablement el meu principal punt.
Perfecte. Molt bé, doncs, Nolan Tempest, escriptor, un plaer haver-te tingut aquí el Connectats amb nosaltres.
Molt bé, moltes gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
All night long. the mole in their feet. Life is good, wild and sweet. Let the music play on, play on.
Doncs amb aquesta sintonia de fons tanquem aquest programa 1000 del Connectats. Gràcies per la companyia. Demà tancarem definitivament la temporada, però serà demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores acabeu de gaudir de la jornada.
Ràdio Sant Cugat. Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Sanity.